COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, com sempre, puntuals a les 12 i 20. Ara sí, que avui ja és divendres, 29 de març del 2019. Per cert, amb temperatura benèvola, i que seguirà demà també, tot i que el nostre home del temps ja ens va anunciar que el diumenge la cosa empitjoraria. Empitjoraria depèn de com es miri, perquè diu que arriben les pluges, i tenint en compte la quantitat d'aigua que ha plogut a la província de Lleida els darrers 3 mesos, doncs no crec que sigui mala notícia, però vaja, ja sabem que si el canvi de temps passa en cap de setmana, ens enganxa molta gent a fora i sempre diem que fa mal temps. En fi, d'això en podem parlar també, eh? Hores d'ara, amb 17 graus, buscarem la previsió meteorològica. Per cert, recorda que la nit de dissabte a diumenge doncs farem allò que diem sempre, dormirem una hora menys, perquè les 2 de la matinada passaran a ser les 3. La nit de dissabte a diumenge. Recordeu a l'estiu que ja es va votar a nivell europeu el tema de que ja no es tornaria a canviar l'hora a la zona d'Europa? Recordeu que ja es va dir que sí, que ja segur? Doncs de moment tornem a canviar l'hora. I de moment han dit que no en tornaran a parlar fins a l'any 2021. A parlar, eh? No a decidir, a parlar. De parlar a decidir poden passar 1 o 2 o 3 anys més. Per tant, seguirem canviant l'hora, com a mínim, 3-4 anys, si no, el temps. En fi, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. També tenim el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, connectarem amb la redacció del diari La Mañana. El reportatge que ens han preparat l'Elder i el Roger avui, home, és molt adient, perquè avui parlem de les al·lèrgies. Hem entrat a la primavera, de fet és la primera setmana que estem sencers a la primavera, i parlarem de les al·lèrgies. També estaran amb nosaltres els companys d'Àspid, de Lleida, amb el seu espai mensual, i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1, a la Nacional 240, parlem de cinema, i a 2:15, l'Espai Groc, on ja saps que rematem, en el bon sentit de la paraula, amb totes les propostes del món de dels espectacles, de la cultura, de tot, de la música, pel cap de setmana i per la resta de la setmana. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, concretament amb l'Aleix Poblet, per conèixer aquesta previsió meteorològica. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, cel serè a la província de Lleida pel que ens queda d'aquest divendres. Temperatures amb pocs canvis, 22 graus a Lleida capital, 21 a Balaguer, 18 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell, 15 a Viella. El vent bufa de component és força suau. De cara a demà començarem el cap de setmana amb el cel també força serè, temperatures mínimes que baixen lleugerament, 2 graus negatius de mínima a la Seu d'Urgell, 1 de negatiu a Viella, 2 de positius a Tàrrega, 3 a Lleida i Balaguer. Les màximes seran de 21 graus a Lleida i a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell, 19 a Tàrrega, 17 a Viella. El vent bufarà de forma variable, força suau durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
COPE Lleida. Estàs informat.
Fa 2 dies que donen a la major part del territori de la província de Lleida amb un risc alt per incendis. Doncs mira, hem de parlar d'un incendi d'alta muntanya que a l'est afecta unes 60 hectàrees de matoll, sotabosc i pastures. Els bombers i els pompiers d'Aran treballen des de dijous al migdia en aquest foc. Recordem, durant tot l'any, però ara més que mai, i a partir d'ara més que mai, que si vas al bosc o vas a l'aire lliure, res de tirar deixalleries que poden generar incendis, però res de fer foc, que després doncs ja sabem el que passa. Canviem d'informació. Renyer renuncia. És que, clar, és una cosa que havia de ser tan normal i natural fa unes setmanes que ara que ha passat ens sembla estrany i tot, però Renyer, finalment, Joan Renyer, renuncia a formar part de la comissió Boreas per no entorpir-la, tot i considerar-la del tot innecessària, Elder.
Sí, així ho ha anunciat Reñer durant el ple en el qual s'ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig a la seva participació i a la qual també ha donat suport l'equip de govern del PDeCAT, malgrat considerat tant la moció com la comissió electoralista i partidista. Reñer, que també ha votat a favor, ha dit que ell és el primer interessat en que arribi tota la informació.
Jo també votaré a favor de la proposta de moció d'Esquerra Republicana en el que manifesta el rebuig de la participació, perquè si fa tanta por que el diputat Reñer en formi part, estiguin molt tranquils, perquè el primer interessat en que tota la informació arribi el més objectivament a la comissió i la puguin rebre, seré jo.
El debat ha estat marcat per durs retrets, sobretot de l'expresident cap a Esquerra Republicana per Catalunya, però Reñer ha carregat també contra la gestió de l'actual presidenta Perelló i l'ha acusat d'actuar en connivència amb els republicans.
Obrim la plana judicial. Accepta 4 anys de presó per intentar matar un home a Tàrrega després d'una discussió de trànsit, Roger.
Un home acusat d'haver intentat matar un altre a Tàrrega l'any 2018 després d'una discussió de trànsit va acceptar 4 anys de presó per un delicte de temptativa d'homicidi. Es tracta de Hassan, un veí de Tàrrega de 51 anys amb antecedents i en una situació de pressió provisional per aquests fets, que ha evitat el judici de que s'havia de fer aquest dijous a l'Audiència de Lleida en reconèixer que va golpejar la víctima amb el puny i ho va intentar amb una barra de ferro, tot i que al llençar-la va impactar amb una dona que passava pel carrer. També ha reconegut que 2 hores més tard va atacar l'home per l'esquena amb un ganivet. Les parts han acordat que l'acusat indemnitzi amb 560 euros l'home i que se li imposi una multa de 180 euros, mentre que també haurà d'indemnitzar amb 400 euros per un delicte de lesions lleus a la dona.
I tot per una discussió de trànsit, eh? Jo ho dic en primera persona, ja el primer, que quan ens posem al darrere d'un volant hauríem d'estar més tranquils, que no passa res, que tots ens equivoquem i sembla que només ens afecta el que ens fan els demés i no ens fixem del que fem. Però, sisplau, tranquils, que fixeu-vos on ha anat a parar una discussió de trànsit. El jutge investiga l'alcalde de la Seu d'Urgell i 3 càrrecs més de l'Ajuntament del Consell Comarcal. La causa està oberta per prevaricació, malversació i frau de subvencions comunitàries, entre altres, arran d'una querella de la Fiscalia. Per la seva part, Batalla se sent molt tranquil i diu que la feina s'ha fet de forma correcta i demana aixecar el secret d'actuacions. Recordem que la Guàrdia Civil es va endur més de 10 caixes de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 9 hores després d'iniciar l'escorcoll. I els ajuntaments del Pallars estudien la insubmissió i deixar de pagar el cànon de l'aigua a l'ACA pel cas Doctor Music. Ara ja té nom, és el cas Doctor Music. És una mostra de descontentament per l'informe negatiu que ha redactat per a la celebració del festival Doctor Music a Escalarre, el segon. El segon informe tenien l'esperança de que la cosa canviés, doncs ha tornat a dir exactament el mateix que deia el primer, i jo crec que si en fan un tercer tornarà a dir el mateix, i si en fan 10 més tornarà a dir el mateix. Si una zona es considera inundable, ho és ara, demà i d'aquí un mes. Per tant, en lloc d'escarrassar-nos a que canviïn els informes, potser busquem un lloc 100 metres més a la dreta, 50 metres més amunt, que no sigui inundable, i ja està, i ens oblidem del tema, però recordem que això ve de molts mesos enrere i que, presumiblement, no s'ha fet res perquè ara aquests informes no afectin. Veurem com acaba tot plegat, perquè es parla ja d'ubicacions alternatives, no hi ha res confirmat, però sí que hi ha molts nervis. Ahir escoltàvem declaracions dels hostalers de la zona que ja van qualificar la situació de molt, molt greu. Per cert, a Penelles superaran el centenar de grafitis amb la 4ª edició del Festival Gargar de Murals i Art Rural. La cita acollirà 24 artistes del 3 al 5 de maig amb l'objectiu de seguir apropant l'art de carrer a la localitat lleidatana. Si encara no s'hi heu passejat, us ho recomano. Qualsevol dia de l'any és bo, perquè aneu a Penelles, deixeu el cotxe aparcat i us passegeu per la població. Unió de Pagesos considera no atribuïble a raons de mercat la disminució del preu de l'oli d'oliva.
Per aquest motiu, el sindicat demana a les administracions que investiguin un possible abús de posició de domini per part de la gran distribució. A més, Unió de Pagesos, de la mateixa manera que han fet diferents associacions de consumidors, ha denunciat frau en l'etiquetatge de l'oli d'oliva verge i verge extra, tant pel que fa a la manca de la indicació obligatòria sobre l'origen del producte, com pel que fa a anomenar verge o extra verge oli d'oliva que era de qualitat llampant.
Gràcies. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja, la teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esport, Roger, perquè tenim cap de setmana pel davant. Evidentment tindrem jornades d'hoquei, de bàsquet i de futbol, però en futbol, a més, hi ha una notícia que pot ajudar el Lleida Esportiu.
Sí, ens trobem a les portes d'una nova jornada a la segona divisió B, que ahir va tenir la trista notícia de la desaparició per motius econòmics de l'Ontinyent, un club que tenia més de 90 anys d'història. Que, com dic, aquesta jornada el Lleida disputarà un partit, una nova final, ja a partir d'ara sí. Els partits els començarem a qualificar com a finals, i ho farà al camp de l'últim classificat, l'Alcoyano, però clar, després de la derrota d'aquest cap de setmana al camp d'esports contra el Castellón, tampoc
no, ja són tots finals, ja és igual el de dalt o el de baix, sí.
No sé si podríem considerar-lo de partit fàcil o no. En tot cas, ens trobem en una jornada en què la majoria d'equips de dalt, i per tant rivals de Lleida, jugaran contra equips de la zona baixa, que està igual o més apretada que la part alta. L'Hèrcules visitarà el camp del Castellón, com el rival que va guanyar al camp d'esports aquest passat cap de setmana, i el Cornellà ho farà al camp del Conquense. El Villarreal B, per la seva banda, ho farà al camp de l'Olot. L'Atlètic Baleares, el líder ja bastant consolidat, rebrà a l'Ebro. En bàsquet, avui el Força Lleida jugarà contra el Tau Castelló a casa a partir de les 9. Els dos conjunts es troben instaurats a la zona tranquil·la de la taula, per tant, no es preveu un partit tampoc massa a vida o mort. El Llista Blava rebrà diumenge a partir de les 12 a un Caldes, que està fent una gran temporada i que es troba empatat a punts amb els lleidatans.
Molt bé, doncs en parlarem dels resultats el dilluns a la radiografia a 2:15 i també doncs aquesta desaparició de l'Ontinyent, que a priori és el darrer partit que hauria d'haver jugat el Lleida en aquesta segona volta i que, per tant, a casa, i que, per tant, li suposarà 3 punts, tenint en compte les dificultats que està tenint el Lleida Esportiu de treure els partits de casa, doncs són 3 punts que ja tenim i que ja ens trobem. Veurem com va tot plegat, perquè jo crec que encara hi haurà alguna decisió estranya per aquí al mig.
Clar, és que aquí els rivals de la segona volta que hagin perdut algun punt contra l'Ontinyent...
Hèrcules, per exemple. L'Hèrcules ha perdut. Gràcies, Roger.
Gràcies.
Oye, ¿tú llevas unos Dorkimba y fluchas? Los uso para todo. Puedo ir a trabajar con ellos porque aguanto perfectamente todo el día. O incluso salir a cenar porque sus diseños son elegantes y cuidados.
Es que con sus suelas flexibles y las pieles de primera calidad te olvidas del dolor de pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vuelve el mes del circuito de viajes El Corte Inglés, con más de 1.500 circuitos por todo el mundo. China, Tailandia, Canadá, Costa Rica, Francia, Italia, Praga, Viena, Croacia, Polonia, Rumanía, Rusia, Inglaterra. Elige ya tu circuito y resérvalo por solo 60 euros por persona. Hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Ven al mes del circuito de viajes El Corte Inglés y date una vuelta por el mundo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés es sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs el que escoltarem a continuació és una d'aquelles coses que la trobarem a faltar segur, perquè el bo ens hi acostumem ràpid i ara arriba el moment del reportatge dels divendres del Roger i de l'Elder.
Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road.
Segueixes aquí a Redan Cope i entres en zona becari perquè m'estàs escoltant a mi, Elder Alves, i al meu company Roger Prieto. Bon dia, Roger.
Bon dia.
Bé, com ja sabeu, cada setmana us portem un reportatge i aquesta, com no podia ser d'una altra manera, hem entrat fa poc a la primavera i toca parlar del tema estrella.
Toca parlar d'al·lèrgies, perquè no sé si ho sabies, Elder, però més d'una quarta part de la població és al·lèrgica amb alguna substància. I en aquest període de març, abril, encara una mica a principis de maig, tot això es magnifica encara molt més.
Déu-n'hi-do, quina gentada! Si tu ets una d'aquestes persones, queda't, que et vindrà bé.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone.
I bé, Roger, no és que no em fiï de la teva capacitat intel·lectual ni molt menys, però he de suposar que m'has portat algun expert per parlar d'aquest tema, no?
Podries fiar-te, però efectivament, ens vam desplaçar fins a l'Hospital Santa Maria d'aquí de Lleida per parlar amb el cap d'al·lergologia, a veure si ho he dit bé, al·lergologia, no és una paraula fàcil, el doctor Lluís Marquès, que, entre d'altres coses, ens va explicar com diferenciar un constipat d'una al·lèrgia.
La diferència, bàsicament, són dos. La duració, l'encostipat té una duració limitada, rarament dura més d'una setmana. En canvi, l'al·lèrgia s'allarga més temps, normalment. I l'altra és que moltes vegades la gent ho diu, això. Quan estàs encostipat tot el dia. En canvi, quan tens al·lèrgia, tens unes hores que et trobes malament i unes altres hores que no tens cap símptoma. Després hi ha una altra diferenciació que a vegades és més clar, a vegades costa una mica més. Normalment el que té al·lèrgia té molta picor d'ulls, o pot tenir molta picor d'ulls, de nas, de paladar, d'oïdes per dintre, que l'encostipat no és habitual que ho facin. I després la mucositat de l'al·lèrgic normalment sempre és mucositat clara, com clara d'ou.
Doncs jo no he tingut mai cap tipus d'al·lèrgia, ni res semblant, ni de petit, ni res. Però sí que veig que hi ha molta gent que últimament les està agafant més. És possible que s'agafin o és una cosa que ja tens i que simplement te n'adones quan ets adult?
No, pot ser. Les al·lèrgies és una cosa que se van adquirint al llarg dels anys. Per tant, ningú neix sent al·lèrgic. Què passa? Que la gent que de petit ha tingut alguna mena d'al·lèrgia té moltes possibilitats de tornar a ser-ho pel simple fet de recaure.
Ningú neix al·lèrgic. Sempre es desenvolupa al llarg de la vida. Sí que hi ha uns nens que tenen predisposició perquè de petits han tingut, per exemple, al·lèrgia a aliments o han tingut el que en diem una malaltia de la pell, que és l'eczema atòpic. I llavors aquests nens, a partir de la segona infància, comencen a desenvolupar símptomes de tipus nasal i ocular. I aleshores són nens que tota la vida, a l'adolescència i després a l'edat adulta, segueixen amb símptomes. Hi ha alguns nanos que a l'adolescència ho perden i els hi desapareix, es curen. N'hi ha d'altres que tenen el que en diem una lluna de mel, durant uns anys deixen de tenir-ho i després a l'edat adulta tornen a començar-ho.
El doctor també ens ha explicat per què aquest tipus d'al·lèrgies, les respiratòries, són tan abundants en aquesta època de l'any, a la primavera.
Perquè és una època que, per activitat de tots els organismes vius, no només les plantes, sinó també, per exemple, els fongs, hi ha moltes més partícules biològiques a l'aire que durant els mesos hivernals. Per exemple, en climes on la diferència entre l'hivern i primavera i estiu no és tan evident com aquí en climes mediterranis continentals, els que són més de costa tenen temperatures suaus durant molts més mesos al llarg de l'any. No és habitual que tinguin símptomes de primavera tan intensos com els que tenim en climes més continentals.
Clar, a la primavera hi ha moltes més partícules que poden provocar aquestes al·lèrgies, però jo, que no sóc al·lèrgic i que no vull agafar una, puc fer alguna cosa? Menjar més, fer més esport?
Doncs mira, pel que fa a la prevenció, sí que és veritat que ens ha explicat el doctor que s'han fet bastants estudis, bastantes proves, i no s'ha arribat a conclusions massa concretes. Tot i així, ens ha explicat algunes de les idees bàsiques a les que sí que s'ha donat com a certes.
Hi ha coses que que ajuden a prevenir. A nivell de dieta s'ha discutit molt i realment no acaba de sortir una diferència clara entre els que fan dieta o no fan dieta. Les prevencions, les dues, que sabem que tenen influència són donar el pit en els nens petits. Això té un efecte protector. I l'altra prevenció elemental és l'exposició a fum de tabac. No només perquè un fumi, sinó perquè fumin pues, a casa. Això és tan important que quan hi ha nens a casa els pares no fumin.
Doncs crec que arribo una miqueta tard per prendre més la teta o per dir als meus pares que no fumin en casa durant la meva infància. Però segur que és de molta utilitat pels papes que ens escolten ara a l'altre costat.
Segur que sí. Ens veiem la setmana que ve.
Perfecte, Roger. Fins la setmana que ve. Adéu!
Doncs apa, que arriba ara el Melo Malo. Com sempre, fem la nostra connexió amb el diari, amb la redacció del diari La Mañana, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, oye, vamos a hablar de música en vivo como siempre y después a escuchar el Tumelo Malo, pero antes de nada, bueno, oye, ¿cómo está el tema de Scalarre? No lo veo nada claro, ¿eh?
Mira que yo me las prometía felices de ir solo simplemente para ver a King Crimson, porque sí, han anunciado tres conciertos diferentes, tres días diferentes, obviamente.
Sí.
Y claro, los King Crimson, sonar allí en plena montaña, en la naturaleza, por la noche, eso es una flipada. Pero imagínate si se van a Montmeló. No creo que vayan a ir allí, porque no se puede estar tres días a plena solina chupando asfalto de la manera que hay.
Espero que no, ¿eh?
No, de todas maneras,
hoy soy un poco pesimista en la ubicación original.
Sí, bueno, yo soy pesimista y yo vuelvo otra vez a reivindicar en lo mismo. ¿Por qué no se vienen a las bases?
Venga, va.
Que tenemos aquí cerrado y dejados de la mano de Dios, y podría ser una alternativa mejor que no la de convivir con el hormigón.
Hombre, además caben, ¿eh? O sea, y aquí tranquilo que no hay riesgo de inundación, ¿eh?
Y que un montaje de estos te lo hacen en 15 días. No hay excusas.
Oye, pues no sé si desde el ayuntamiento se han ofrecido, supongo que no. Pero
que es un dineral, ¿eh?
Pues lo podrían hacer, ¿eh? La verdad es que sí. Mira, no había caído, oye.
Pues mira, yo lo primero que pensé, digo, que ni Scalarre ni Montmeló.
Claro, ni Lleida, Jolín.
De Lleida, claro que sí.
En fin, bueno, mientras deciden, los que tienen que decidir, que bueno, deciden poco.
Sí, deciden a ver cómo se llenan el bolsillo al final, sí, que no les falte nunca.
Oye, este fin de semana tenemos música en directo, ¿eh?
Tenemos mucha música en directo.
Pues rápido, que tenemos poco tiempo hoy.
Pues venga, nos vamos al Café del Teatre hoy misma, esta misma noche, 10:30, a las 20 euros, queda reservado para Ramón Mirabet, y me parece que ya están rozando el lleno absoluto. Ajá. Mañana, sábado, tenemos a unos clásicos, que como son los madrileños Sex Museum, que vuelven a Lleida, siempre han venido, desde el 85 que empezaron.
Mira,
con su álbum número 14, se llama Musexum, está muy bien, ¿eh? Yo lo tengo, y bueno, al que le guste ese museo, al que le guste el rock and roll sinfónico, bueno, psicodélico, perdón, uh-huh, de siempre, pues con mucha pasión por el fuzz, pues Sex Museum son los number one, por muy decirlo bien, así, al menos en este país.
Uh-huh.
Y el domingo tenemos a las 7:30 por 8 y 10 euros, anticipada o en taquilla, sesión doble con la banda madrileña autogestionada de música jamaicana, Papa Wanda, que abrirán para los leridanos Mondo Loco, que presentan en vivo el contenido de su cuarto trabajo, que se titula Dueños de Nada.
Bueno,
al loro con esta gente, que están muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Y bueno, tenemos más cosas. Tenemos, fíjate, el sábado tenemos el Satellite Rock Festival, que aterriza en Casteldans con 7 bandas de punk. Abren puertas a las 7 de la tarde para que Rubén Skakian se dedique, pues, a hacer una gran sesión de música enlatada como pinchadiscos, y la descarga empezará a partir de las 10 de la noche con Víctimas de la Suciedad, Ansiolíticos, Jódete, Sidosis, Repulsa, Cao Macabra y La Cuadrilla de la Muerte. Es gratuito.
Oh, caray. Oye, ¿tú te fijas que normalmente los festivales de multiconciertos o multigrupos siempre son de rock? O al menos se apellidan así, o casi
sí, bueno,
siempre, ¿eh?
Siempre le ponen el rock. En este caso estábamos hablando de punk, pero sí, se llama Satellite Rock. No sé por qué no lo ponen ya directamente Satellite.
No,
punk.
Pero quiero decir que al final, ¿no? Que esto tú y yo ya lo sabemos desde hace años. La palabra rock vende, todavía está de moda.
Sí, siempre, siempre. Hombre, imagínate, yo con mi apellido, Rock Trigger.
Bueno, venga, va, dime un par más.
Bueno, te digo otro festival que hacen en Monzón, que también es el sábado noche, a las 11, 20 euros, en la carpa municipal. Están los italianos Talco y los barceloneses Lágrimas de Sangre como máximo reclamo, en un cartel en el que también figuran el Trap Rap, del grupo de allí local NW Familia, y otra banda de versiones de rock and roll que se llaman Boira.
Muy bien.
Cuatro.
Bueno, pues nada, oye,
cuatro. Muy bonita, y además tiene un museo de rock, está por allí una estatua del Jimi Hendrix.
Pues bueno, planifícatelo. Esto
allí está muy lejos. Pero bueno.
Bueno, oye, vamos a escuchar tu Melo Malo, que ya sabemos que lo podemos leer durante toda la semana en las páginas del periódico La Mañana, y escucharlo pues los viernes aquí. A ver, Andrés, ¿de qué va el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
La sociedad sigue viviendo a la sombra de una mentira. La represión hace mella, y lo cierto es que vamos hacia atrás, repletos de normas, impuestos y prohibiciones. La política ha hecho esclava a esta sociedad de un sistema que solo funciona para esos ladrones que se hacen las leyes a su medida. La historia siempre da vueltas y muchas veces, por más que se quiera desprender de viejos fantasmas, se repite más que el ajo. Muchas cosas que habían sido muy criticadas, los intereses han hecho que ahora vuelvan por sus fueros con alevosía, por más que se pretendan encubrir. Por ejemplo, en la música, unas décadas atrás, se criticaba a los que llamaban artistas del régimen, esos que gozaban del beneplácito de los que gobernaban y que tenían más que asegurada la sopa boba, no tanto por su virtuosismo como por su fidelidad al sistema. Esto no ha cambiado con el tiempo, al contrario. La única diferencia es que ahora ese tipo de artistas protegidos se concentran bajo el amparo de porciones de territorio más concretas, como en el caso de esta Cataluña que compartimos, donde no paran de salir grupos que suenan todos igual y que parecen competir por quién lo hace peor. Los medios están vendidos al régimen establecido porque de lo contrario son atosigados sin subvenciones y no les toca otra más que comulgar con ruedas de molino. Lo más triste es que para subsistir en esta sociedad de consumo hay que venderse al mejor postor, que no es otro que el del todopoderoso caballero Don Dinero. La televisión, la radio, la prensa y los medios digitales están condicionados a lo que dictan los de arriba. De ahí que siempre estén en la palestra los mismos impresentables de turno, que son quienes alimentan el ocio de una audiencia sumisa que dista años luz de unos antepasados rebeldes. Nadie está limpio de pecado, y pocos son los que gozan de honestidad. Es decir, que estamos en lo de siempre, los mismos perros con distintos collares. Mientras no se valore la creatividad, seguiremos siendo una de las latitudes más incultas del planeta. Es inaudito la cantidad de bandas que están surgiendo en la escena catalana con un claro predominio de lo mismo de siempre hasta aburrir. Por eso, hay que aplaudir iniciativas como la del pasado fin de semana en Barcelona con el primer Metal Cat Fest, en la que participó la banda Leridana Siroll, impulsando el metal con textos en catalán. De forma paralela, se hizo algo parecido en Santa Cristina de Aro con el Hardcore y la presencia de nuestros Memento Mori Hardcore. Un pequeño respiro en medio de esta insulsa avalancha de artistas del régimen. Oh, yeah.
Bueno, yo de acuerdo, ¿eh? O sea, que salgan en todos los géneros. Pero sí, no siempre del mismo, pero no siempre del mismo, eso sí.
Pero es que se repiten mucho.
Mucho,
oye.
Muchísimo. La verdad es que sí. Cuando ves alguna propuesta diferente, casi es como una bocanada de aire, ¿eh? Digo, cara, que sale una cosa diferente. Bueno.
Pero bueno, mira, es lo que hay.
En fin, Andrés, nada, que la semana que viene nos volvemos a escuchar igual, pero en abril ya, ¿eh? En abril.
Sí, en abril dicen que aguas mil,
eso
que
dicen.
Ya las necesitamos, que nos estamos quedando secos.
Vaya,
¿eh?
Que sí. Andrés, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, ara arriba el moment en el que dono la benvinguda als amics de Aspid, que venen com cada mes a realitzar el seu espai de ràdio a Cau d'Orella. Deixeu-me que saludi al José Luis. José Luis, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
Ui, tens bona veu avui, eh?
Sí, avui ha canviat bé.
Que a l'entrar em recordava que la darrera vegada va venir una mica perjudicat de la veu, perquè el dia anterior havia estat deixant-ho tot al Barris Nord, donant suport al Força Lleida. Avui hi ha partit, per cert?
Avui no, demà.
Avui hi ha partit.
Bueno, avui, sí.
Avui divendres hi ha partit, però vull dir, vens bé, no? Vens preparat.
Sí. Avui sí? amb el Castelló i a guanyar.
Bueno.
Té que guanyar com sigui, perquè si no...
Molt bé, doncs escolteu, la Cau d'Orella, que ens arriba un cop al mes, de la mà dels amics d'Aspid, que ens expliquen, doncs, històries d'aquestes que de vegades quedarien potser, doncs, en l'oblit, sinó quedarien sense altaveu i que nosaltres, i ells sobretot, li volen donar i que per això us escoltem atentament. José Luis, com vulguis.
Començo jo. Com molts ja sabeu, ens tornem a trobar aquí, igual que cada final de mes, dos dels components del programa Cau d'Orella d'Aspid. Jo, l'Olga, i el meu company, José Luis.
El programa d'avui el dedicarem a entrevistar a la Laia Ribes, directora dels Serveis de l'Autonomia Personal d'Aspid.
Benvinguda, Laia. El motiu de l'entrevista és per a que ens informes sobre el funcionament del servei d'atenció a domicili d'Aspid que tu gestiones. Què et sembla si comencem l'entrevista?
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies, Olga, i moltes gràcies, José Luis i Àspid, per convidar-me. Com vulgueu, comencem l'entrevista.
Bé, per començar, Laia, ens agradaria que ens diguessis els requisits que han de tenir les persones que utilitzen aquest servei.
Doncs mira, els serveis d'atenció a domicili d'Àspid ja fa uns anyets que es van crear, va sobre el 2010 més o menys, arrel de la pròpia demanda del propi col·lectiu d'atenció d'Àspid. Llavors, els requisits és que siguin residents a Lleida. Atenem a les persones que estan a Lleida ciutat actualment. És un servei privat i està acreditat per la Generalitat de Catalunya. A les persones a qui atenem són persones en una situació de fragilitat, en una situació de dependència o en una situació de discapacitat, no importa l'edat que tinguin. I alhora també oferim un altre servei que seria més el que seria de manteniment i neteja de la llar, que aquí no fa falta tindre una situació concreta de fragilitat, discapacitat o dependència, sinó que va dirigit a les famílies en general que per manca de temps o de voluntat volen contractar un servei de manteniment i de suport a la llar.
Quines necessitats cobreix el SAT?
Doncs mira, les necessitats que cobrim són totes aquelles activitats quotidianes de la vida diària de la persona. Llavors, com ho fem això? Pues a través de valoracions al domicili, parlant amb les famílies i detectant quines són les seves necessitats, les seves preferències i els seus interessos. A partir d'aquí podem fer pues, des d'aixecar-se o allitar-se o higiene personal, preparació d'àpats, compra, acompanyaments, el que la persona necessiti per cobrir aquelles necessitats de la vida diària en el qual necessita suport a les llars d'aquí de Lleida.
El gènere del professional i de l'usuari influeix d'alguna manera?
Bueno, jo com vaig al domicili el que fem és valorar amb la família la seva preferència de gènere. Hi ha persones que... És a dir, hi ha una persona que prefereix ser atès per un home o hi ha persones que prefereixen ser ateses per dones. Això ho decideix cada qual. Llavors, en funció de la seva preferència, dels horaris i de les activitats que s'han de desenvolupar, jo els hi faig una proposta. I els hi dic, pues mira, amb aquests horaris que teniu, que ens esteu demanant, o amb aquestes activitats, tindríem a disposició pues, aquesta persona o aquella altra, en funció del que la persona necessiti. També us he de dir que és un sector molt feminitzat, perquè tradicionalment i en la societat en la que ens trobem són les dones qui fan la cura i atenció a les persones. Llavors, l'equip nostre i segurament que la majoria dels equips professionals que integren els serveis d'atenció a domicili bàsicament són dones.
I ara, inevitablement... s'estableix un vincle entre el professional i l'usuari. Però tot això, com es gestiona?
Bueno, és essencial que s'estableixi un vincle, perquè si no, no hi ha una bona relació. No hi ha d'haver aquell feeling, no?, entre la persona i la persona atesa i el treballador. S'ha de crear un clima de seguretat i de confiança, perquè entenem que el domicili és el lloc com molt més íntim de la persona, no?, i que llavors posar-se... Quan una persona entri un treballador extern a casa seva, s'hi ha de poder crear un vincle. És necessari. El que passa és que no hem de perdre de vista que és una relació professional i que qualsevol relació professional ha de tindre uns límits ètics i d'atenció que s'han de preservar. Llavors, aquest vincle, nosaltres el treballem molt amb la comunicació. Amb la comunicació tant amb la família, tant amb la persona atesa i amb el treballador. No? Creiem que la cura i l'atenció de les persones que necessiten es troben en una situació de fragilitat o de dependència ha de ser com un triangle superben fet, no?, entre la família, entre el treballador i entre la persona. I l'empresa el que fa és precisament buscar aquesta comunicació, aquesta proximitat constant amb totes les parts.
Aquest vincle entre professionals i usuari que hem parlat, hi ha hagut problemes d'adaptació?
Poden haver-hi problemes d'adaptació, lògicament, perquè tot i que intentem tant l'entrevista inicial que jo vaig a domicili com posteriorment deixem entre 2 setmanes i un mes, no?, perquè les coses es comencin, ens hem de conèixer, ens hem de veure quins són els nostres topalls i la persona, tant el treballador com la persona que està a casa, s'han d'adaptar a la situació. Però a vegades és inevitable que que no sorgeixi aquest vincle o aquest feeling. Llavors, sempre el que, des d'un inici, el que els diem tant a la família com a la pròpia persona a qui anem a atendre és que l'auxiliar de referència al domicili es pot canviar i es buscarà una persona que es torni a ajustar a les seves necessitats. Ara bé, com que és un canvi una miqueta delicat, sí que ho treballem amb totes les parts, valorant objectivament quin és el motiu d'aquest canvi, no? I perquè l'usuari que estem atenent vol propiciar un canvi de treballador.
I hi ha alguna diferència entre l'atenció dels dies festius als laborables?
Sí, nosaltres atenem, el nostre servei està enfocat a donar una atenció en horari de dilluns a diumenge, en horari diurn. Ara, és a dir, no fem nocturnitat. Llavors, lògicament, el cost econòmic entre de dilluns a dissabte té un cost i els diumenges en té un altre, igual que els festius intersetmanals, no?, que hi han de 12 més els dos locals, també tenen un altre preu i van a part.
Es tarda molt de temps a ser atès per aquest servei?
Depèn del criteri d'urgència i de la gravetat de la situació en què s'ha d'atendre. És a dir, quan la persona es dirigeix a nosaltres o la familiar per cobrir una necessitat al domicili, jo el que ja faig és valorar amb ells la necessitat i l'urgència d'aquesta cobertura. Llavors, si és una situació urgent, hi ha la possibilitat de trobar un encaix amb un treballador, podem començar el dia següent, perquè simplement és fer ajustar les necessitats, anar al domicili i valorar-ho, però llavors ja fem tot l'acompanyament posterior una vegada iniciat el servei. Si no, l'inici del servei es pacta i es determina amb la persona i amb la família.
Moltes gràcies, Laia, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, aquí, a la Ràdio Cope Lleida. No sé si tens alguna cosa a dir-nos que no t'hagin preguntat.
No, crec que heu fet molt bona entrevista i donar-vos les gràcies als dos per oferir-me aquest espai també de comunicació.
Informem a tots els radioients que ens podeu escoltar l'últim divendres de cada mes a Cope Lleida.
I pels que ens vulgueu tornar a escoltar, us fem saber que ens podeu sentir a la pàgina del nostre Facebook, Centre d'Atenció Diurna Candi Villafañer, on hi trobareu totes les gravacions que hem fet fins al dia d'avui. Moltes gràcies i fins aviat.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs sap que estem a les portes d'un nou cap de setmana, per cert, el darrer del mes de març. El darrer del mes de març, Joan. La setmana vinent estem a l'abril.
Ja passa. Sí, sí.
Estem a l'abril, però vaja.
Aigües mil.
Escolta, que obrim la finestra dels records.
Bé, doncs obrim la finestra dels records i parlem d'una deixa. I què és una deixa?
Què és una
Mira,
deixa?
Mira, l'avi Florenci em va deixar una de deixa.
Una deixa.
Una deixa? No, la de l'avi Florenci. El Jordi Pujol sempre diu, l'avi Florenci em va deixar una deixa. La deixa de l'avi Florenci. La deixa.
La deixa, suposo que seran diners, però...
L'herència.
Ah, l'herència. La deixa és una herència.
És una deixa. És una... Això s'ha fet famós perquè el Jordi Pujol deia que l'avi Florenci li havia... era la deixa de l'avi Florenci, sí, tots els diners que tenia.
D'allí va sortir tota la...
Doncs nosaltres hem buscat una altra deixa. I aquesta era per al casament de les noies. Una deixa equival al fet que alguna persona, normalment benestant o sense família a qui deixar-li els seus béns, fa donació a una causa concreta perquè, normalment, després de la seva mort, compleixi una funció. En aquest cas, sembla que fou un mercader de la Seu d'Urgell, del segle XVII, i així ens assabentem que a la ciutat hi havia una deixa que era destinada a dotar cada any una de les joves que contragués matrimoni, i per evitar cap mena de suspicàcia s'anotaven totes les que contraïn matrimoni aquell any. I una mà innocent, davant notari, treia un paper. I aquella era la graciada que rebia les 25 lliures barceloneses que pertocaven anyalment a qui li tocava. Una altra versió, aquesta verbal, diu que amb aquesta deixa el que es feia era dotar amb una unça d'or cada noia que es casava i que la rebia el mateix dia de la boda, un cop sortint del temple. Per la seva banda, a Montgai, a la Noguera, una tradició típica era la de donar un duro a la noia que es casava. I l'encarregat de fer-ho era el capellà, que era qui administrava una deixa també feta a l'església amb aquesta finalitat. Era un bon ajut en aquells temps. En aquell temps, un duro era un duro. Actualment ja no es fa. Els diners que quedaven de fons es van traspassar i seria bo saber qui fou l'autor d'aquesta generosa idea, si més no perquè en aquells temps, a més d'un, li va anar força bé el duro i un pot ser agraït encara que només sigui a través del record. I és que, com he dit, un duro era un duro i podia ajudar moltes vegades a començar una vida. I la dita d'avui, ja que acabem el març, ens diu: el març i l'abril es fan ganyotes, més de 1.000. Són dos mesos molt inestables.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, senyals horaris, ens informem i després Nacional 240 parlant de cine amb la Laura González i a dos quarts de dues el nostre estimat Espai Groc.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Juntos por un mundo mejor es el lema de este año de la campaña de la renta de la Conferencia Episcopal, que hoy se ha presentado. Nos recuerdan a 4 días de iniciarse la campaña de este año que podemos marcar la X de la Iglesia en nuestra declaración. Nacho de Gamón.
Luis Melchor es párroco en Moratalaz, en Madrid. Su parroquia se beneficia de los fondos que la Iglesia recibe a través de la X de la renta. Eso le permite estar cerca de la gente del barrio.
La parroquia se convierte en el corazón de un barrio, en un lugar al que la gente mira. Sean o no sean cristianos, se acerca la gente a preguntar, a informarse, a llorar, a comunicar buenas noticias, a pedir por sus seres queridos y a pedir porque lo necesitan y piensan en la Iglesia como una madre que es capaz de preocuparse de los hijos más débiles.
Como Luis, numerosas instituciones de la Iglesia reciben dinero de los contribuyentes que marcan la X en su declaración de la renta. Unos fondos que ayudan a la Iglesia a llevar a cabo su labor espiritual, pastoral, social, cultural, asistencial y educativa.
2 de cada 10 niños tienen algún tipo de trastorno mental y el 70% de los casos más graves se desarrolla antes de los 18 años. Casos como el de Carolina, cuyos padres denuncian que están abandonados por la administración. Los recursos de psiquiatría para los menores son insuficientes en España. Carmen Lavallen.
Cuando un hijo tiene graves trastornos de conducta como Carolina, de 14 años, los recursos educativos y sanitarios se agotan pronto. Lo han constatado sus padres Plácido y Belén, que llevan 2 años peleando con la administración para que puedan estabilizarla y reducirle la ingente medicación que toma antes de volver a casa. No son los únicos padres en una terrible encrucijada, según explica COPE Celso Arango, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.
No los vienen a recoger cuando les damos el alta, porque como no pueden permitirse el pagar un centro de estas características, tienen que dejar de ejercer su rol de padres para que otro haga lo que ellos no pueden hacer.
España cuenta con 4 psiquiatras por cada 100.000 niños y adolescentes, 3 veces menos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
¿Y qué más contamos, Antonio Raiz?
La Comunidad Valenciana también regula el alquiler de vehículos con conductor. El usuario que quiera coger en Valencia un VTC tendrá que contratarlo con al menos 15 minutos de antelación. Además, el decreto aprobado por el gobierno de Ximo Puig prohíbe el uso de herramientas de geolocalización para captar clientes. Las VTC tampoco podrán estacionar en la calle. Hoy el Consejo de Ministros, lo venimos contando, en el Consejo de Ministros se ha hablado de la oferta pública de empleo, de las medidas contra la despoblación y también de un asunto clave para Galicia. En la reunión del gobierno se ha dado vía libre a la construcción de 5 fragatas en los astilleros de Ferrol. Supondrá una inversión de más de 4.300 millones de euros que supondrá la creación de 7.000 empleos entre directos e indirectos. Y hay novedades sobre la aparición de una avioneta en el aeropuerto de Fuerteventura con un alijo de 388 kilos de cocaína. Aterrizó en la isla el martes y justo desde ese momento se perdió el contacto con la tripulación. El aparato tiene estampado bajo los cristales de la cabina el anagrama de una empresa con sede en el aeródromo de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los deportes, regresa a la Liga con Gerard Piqué como protagonista en la previa, Munilla.
Mañana, Marta, y derbi Barça Español, y así viene la previa, con este comentario de Piqué anoche en la Resistencia de Movistar.
¿Cuánto dinero tienes?
Igual puedes decirlo por el presupuesto de alguna ciudad.
En patrimonio tengo más que el presupuesto español este año.
¡Joder! 57 millones de euros dicen que tiene.
¿Eh? El presupuesto del español de este año, 57 millones.
No, no es 57, es mucho más.
El Español ha dejado caer que habrá respuesta. La jornada se abre hoy con el Girona Athletic de Bilbao a las 9, mañana el derbi Barça-Español y además Alavés Atlético de Madrid, Getafe Leganés y Celta Villarreal. El domingo Sevilla-Valencia y Real Madrid-Huesca con la duda de Courtois o Keylor Navas en la portería. Y es fin de semana de motor, tenemos en marcha entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein y de motos en Argentina.
Te estamos contando la última hora, gracias Luis, en Mediodía COPE.
Ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ara és... anava a dir ara és divendres. No, ja fa estona que és divendres, però ara el que fem és obrir la Nacional 240 dels divendres. I per això, doncs, diem Mònica Carrasco. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. És divendres, ho certifico.
Que bé.
Sí, que bé. Quines ganes, eh?
Que bé. Ha sigut una setmana interessant, ha estat, eh?
Intensa, no?
Sí,
molta
sí.
Feina. I
jo
la
sí.
Que ens ve a sobre. Jo no es per desanimar, però...
Sí, jo és que quan venen unes dates de festius, com és la Setmana Santa, la feina l'acabes fent igual, abans, però
sí,
l'acabes fent igual
és
i, per tant...
Es mou estranyament, no?,
sí,
entre
sí,
la
sí.
Setmana abans i la després. No desapareix. No, ja.
En fi, la de després, bueno, ja en parlarem, això, la de després és ja la Sant Jordi i les eleccions, per tant, també serà divertida.
Sí.
En fi, escolta, has anat al cinema ara que no ens escolta la Laura?
La veritat és que no. He tingut una setmana tan intensa, com dèiem ara, que no m'ha donat temps. Espero el cap de setmana poder dedicar-hi una mica de temps.
Jo tampoc, però no pateixis perquè jo crec que la Laura tampoc hi ha anat. Ara li preguntarem,
no?
Però bueno.
No ho sé.
Ara està entrant, s'està seient, no fa cara d'haver anat al cine.
No?
Bueno, a part que no li veig gaire bé la cara perquè va amb ulleres de sol, però bueno... Ara et faré una foto, va.
Vinga, va, envia-me-la mentre posem la punti.
Vinga, fem pausa.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
La primavera llega al hogar con descuentos en marcas como Bo Concept, Natuzzi y más. Con un 50% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas y edredones y un 20% en una selección de sofás. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en COPE.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, que ja la tenim aquí, Enric, perquè...
Per què? A veure, per què?
Perquè, clar, li tinc el micròfon tancat i se m'enfade. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, ara
hola,
sí, ara hi ha la llumeta vermella.
Ja sé. Després de tants anys ja sé com funciona la ràdio. Després, si vols, me fas una foto amb la llumeta vermella,
ai.
També.
Què volies dir, Laura, que no t'ha deixat el Ricard? A veure.
Ui.
Ah, no.
Estem en horari de protecció infantil, eh? Tens algun problema de fotosensibilitat als ulls?
Bueno, és que els crítics de cine anem amb ulleres, encara que no anem al cine, i fins que no estem davant de la pel·lícula, a la sala, no ens traiem les ulleres.
Ah, sí?
Llavors així cuidem els nostres ulls de la llum blanca i blava, de tot lo elèctric que hi ha al nostre voltant.
Que vas amb gabardina també al cine?
Sí,
també.
D'incògnit. També vaig amb gabardina.
Bueno, sí. Però tu veus de quina manera tan subtil ens ha deixat anar, que no ha anat al cine?
No hi has anat, ja.
No. La cartellera tampoc no.
Ara t'anava
no
a dir, ja la setmana passada va deixar dit que la cartellera no estava gaire emocionant.
Sí, no.
Us han declarat aquesta.
Millora, no tampoc. Millora la cosa, no em diguis.
Pues no, gens, la veritat.
Ai, Déu meu. Bueno, va, pues venga.
Va, a ver, som-hi, sin paños calientes. Que
bueno,
sí, no?
Començo amb el documental, ¿vale?
Imagina't tu.
Perquè ja que parlem de crítics de cine i de maneres de viure el cine, no? El documental d'aquesta setmana és espanyol i es diu En busca de l'Òscar. I és un retrat d'Òscar Peirou, que és el president de l'Associació Espanyola de Prensa Cinematogràfica i el delegat del FIPRESTI, que és la Federació Internacional de Prensa Cinematogràfica a Madrid, no? Doncs bé, fa 2 anys va morir la seva dona, i que és la mare dels seus fills, a la que ella havia abandonat un any abans per una dona més jove. I bueno, el documental explica com ell ara viu sol en un apartament a Madrid i que un cop jubilat el seu leitmotiv, el motor de la seva vida, és anar als festivals de cinema. I allí doncs es dedica a fer crítiques de cine amb un mètode peculiar que potser a mi m'aniria bé, que diu que no cal veure la pel·lícula en si mateixa, sinó analitzar el cartell. Vosaltres què penseu? Perquè jo m'he passat tota la infància a videoclubs imaginant-me pel·lícules. Vull dir, jo tinc la idea d'una pel·lícula, després la veig i és totalment diferent, però jo mirava la portada i deia, aquesta pel·lícula va d'això.
Tu no et funcionava.
Bueno, hi haurà dies que sí, hi haurà dies que no.
Bueno, pues si no és un mètode gaire...
Sempre te pots tirar el rotllo dient, sí, sortia tal actor, tal altre, allò és una comèdia, no? Pues encara pots trampejar.
Bueno, home, és un mètode peculiar, però clar, sempre que tu diguin que és la crítica en base al cartell i sense haver vist la pel·lícula, bueno, si avisen...
Clar, no,
de totes maneres, hi ha tipus de pel·lícules que la portada no diu res,
Ja.
És que clar...
Ja, bueno, ja de tot. Jo us volia presentar primer...
Per això
t'ho
dic, que és bueno, sí, és un mètode interessant, mira, no ho sé.
I com que vosaltres me pregunteu sempre si he anat al cine, doncs vinga, algun dia em tiraré el rotllo, també diré, sí, he anat, i faré com a... Però després us diré, no, he analitzat la portada, faré de Òscar Peirou, què us sembla?
Bueno.
Fantàstic.
Hauràs de dir el plat, igualment,
Jolín, vale. Això ja
o sigui,
és
un plat en base a un cartell.
Això ja és més difícil, més
sortir. I què tal, en base al cartell d'En busca de l'Òscar, què diries?
L'has vist, el cartell?
Sí, a mi em genera certa violència. L'utilitzaria de Diana a casa meva, pels dardos, saps? No sé.
Bueno.
No per res, però perquè és una cara així d'un home com perdut, jo què sé, saps? Allò, lo típic del cine.
Claro, el típic.
Les dianes amb cares.
Ah, sí, és el típic, sí.
Jo
molt bé, el documental.
Li donaria un ús.
Vale.
Molt bé, doncs anem a les pel·lícules de la cartellera.
Vinga, la gran estrena.
Canviem la música ja, vinga.
Com canviem-la? Ja vols això...
Sí.
Pues mira.
Did you ever see an elephant fly?
Well, I seen a horse fly.
I seen a dragon fly.
I seen a house fly.
I seen all that too. I seen a peanut stand. Heard a rubber band.
Però això és un tros de la pel·lícula o és la...
Bueno, és banda sonora. La Disney ho feia diferent. Saps? Intercalava els diàlegs amb la mateixa cançó i tal. Això són vintage, és molt...
Sí, no? De quin any és això?
Pues del 41. Sí. És la pel·lícula de Dumbo, que ara fan l'action movie amb persones d'aquest clàssic de Disney sobre l'elefant orellut més conegut del cinema, no? Uh-huh. Llavors, la trama, que és amb persones, va afilada per la història següent, ¿vale? El Hall Farrier, que és el Colin Farrell, i els seus fills doncs, hauran de fer-se encàrrec d'un elefant recent nascut, les orelles dels quals són gegants. I així s'acaba doncs, convertint en la riota de tot un circ itinerant en el que viu la família Farrier. Llavors, després de molts plans foscos, amb llums de neó decrèpites i amb molta fantasia timbartoniana, doncs veiem com Danny DeVito, fent de propietari del circ, descobreix que Dumbo, el paquiderm de les orelles grans, doncs pot volar i d'aquesta manera pot portar el circ a la prosperitat, ¿vale? A veure, fins aquí la trama.
Fins aquí la trama. Ara la teva opinió.
La crítica ha rebut molt males crítiques, ¿vale? Jo ja sabeu que fa anys que estic enfadada amb Tim Burton. I, bueno, enfadada...
Decebuda.
Sí, bueno...
A la Mònica li agrada molt, a Tim Burton.
Ja ho sé, però jo crec que fa molts anys que ja no és creatiu. Va fer Big Fish i ja es va quedar tan ample i ja està, no ha fet res millor.
Ui.
Que ha viscut de rentes des de
sí,
llavors.
Sí, jo crec que sí. I bueno, doncs llavors jo crec que aquest enfoc que pretenia ser una mica temporal, bueno, al final s'ha convertit en una pel·lícula bastant old school, no? Una mica vintage, per no dir alguna cosa pitjor. No? No està d'acord amb les tendències audiovisuals i socials actuals.
Bueno, vale, però això no
té
per què ser dolent.
I el guió està obsolet. Bueno, no té per què ser dolent, però, ostres, jo crec que el cine és una manera d'educar. Llavors, si som retrògrads amb això, pues no sé què estem infundint a les generacions futures, no?
però
bueno,
tu...
No sé.
Clar, el tema d'aquest és un action movie, ho has dit?
Sí, sí.
Ho has dit així, és el terme tècnic, mm-hmm. no? Una pel·li d'animació feta amb humans, en aquest cas.
Correcte.
I amb part d'animació, suposo.
Sí.
El tema és una bona manera de fer un homenatge a Dumbo, al concepte, a la pel·lícula, o és allò de dius, mira, us ho podíeu haver estalviat?
Jo crec que s'ho podien haver estalviat. Segons les crítiques que he llegit, clar, jo no he vist la pel·lícula encara. Llavors, quan la vegui, us podré dir, pues sí, o pues s'han equivocat. O... però jo crec que, és, que el concepte en si no feia falta renovar.
No calia.
No.
Però la veuràs? Tens curiositat?
No sé què dir-te. No sé si dir-te que m'esperaria que surti en DVD o a les plataformes de vídeo sota demanda. Mm. Perquè vaig a veure el Cascanueces, també amb moltes expectatives audiovisuals, no? De veure la gran pantalla, pues, algo molt colorido, amb molta coreografia i tal, i la veritat és que la podia haver vist a la tele de casa meva i no hagués canviat gaire la cosa. I amb Dumbo, me penso que serà una mica el mateix.
Bueno,
veurem. Vinga, sí. Més apostes.
Seguim. Mira, tenim també Assassination Nation, que s'ha traduït aquí com a Nació Salvaje. És cinema independent americà per a teenagers, o sigui, per a adolescents, no? El rerefons del film és la privacitat a internet, vale? Que és un tema molt actual. Us explico una mica. Això, l'acció se situa a Salem, vale? On els judicis per brugeria del segle XVIII pues, ja estan molt llunyant. Però, de fet, avui en dia, a Salem, és el Salem dels smartphones, no? On tothom pot ser jutjat a través en qualsevol moment com a usuari quan s'exposa a la xarxa, no? Igual que, bueno, que ens pot passar a tothom, no? Fem una foto un dia ja, ostres, se te ve no sé què, bueno, coses, no? Judicis que fa la gent a les xarxes. Així que, bueno, algun dia, vull dir, un dia algú hackeja l'internet del municipi i surten a la llum informacions íntimes dels ciutadans de la població que, bueno, que fan que tothom perdi els papers i comenci una onada de violència que arrossegarà a quatre noies acusades del furt cibernètic i són perseguides com si fossin bruixes d'altres temps. És una mica...
De totes maneres, està basat en fets reals o no?
No, home, no.
Pues podria ser-ho, va?
Sí, podria ser-ho.
Sí, la veritat.
Podria ser-ho, perquè...
però la violència que surt allà a la pel·lícula no... Bueno,
què vols dir? La realitat no supera la ficció?
Uf... Bueno, potser no amb aquests filtres de color,
vale.
Que van totes allí vestides de làtex vermell. No sé, la gent no va així per la vida.
Bueno,
no sé, que jo sàpiga.
Assassination
Nation. Que tu coneguis.
Que jo conegui. Igual a Salem, sí, no sé, hi hauré d'anar. Doncs bé, tenim també La caída de l'imperi americano, que és una pel·lícula canadenca, no? Que, bueno, és del Denis Arcand, que ja va fer El declive de l'imperi americano l'any 85, Les invasiones bàrbares el 2003, L'edat de la innocència el 2007, i, bueno, pues ara torna amb aquesta de La caída de l'imperi americano. La pel·lícula tracta sobre un noi de 36 anys que es diu Pierre Paul i, bueno, és un intel·lectual i un doctor en filosofia que es veu treballant com a repartidor per un sou decent, no? Llavors, bueno, un dia mentre realitza l'entrega d'un paquet es troba l'escena d'un robatori que acaba malament, com aquells vídeos que fica a internet, i acaba mal, no? Bueno, que acabem dos morts. I allí, bueno, al lloc dels fets, doncs troba dos bosses d'esport pleníssimes de bitllets. Així que el Pierre Paul aquest s'enfronta amb un dilema. O marxa amb les mans buides com si no hagués passat res, o agafa els diners i fuig. Vosaltres què faríeu?
M'ho estava preguntant ara mateix.
Clar, però són diners en efectiu, els has de blanquejar, això són tot problemes, eh? És molta feina.
Hosti, sí.
Ui.
Quina feinada, quin problema, blanquejar diners. A veure, el meu nivell de vida, que puc blanquejar legalment fins a 600 euros al mes...
Que pots blanquejar 600 euros al mes? A veure què estem dient.
Sí, clar, tu si et toquen fins a 600 euros a la loteria no cal que els declaris, per tant, te'ls pots anar traient de la butxaca cada mes. Mira, tens un ingrés de 500-600 euros. Ja m'agradaria a mi que fos aquest el meu problema.
Doncs bé, seguirem amb les pel·lícules. Vinga, ara canviarem. Viatgem amb la música.
Aprofito per dir-li a la Mònica, has vist la foto que t'ha enviat?
L'acabo de veure pues... i va al Twitter directe.
Així la tinc, eh?
Directament.
Jo no he vist que em fessis una foto, això.
Ja, perquè és la traïció completament, claro. Però ja va al Twitter.
Veieu, que és així, ulleres de sol, no, escolta. O sigui, tu, si no la coneixes, dius que és respectable, que és una crítica de cine respectable, eh?
Jolín, i si me coneixes també.
Si la coneixes també,
clar, jo no he dit que no, però...
Va, corramos un tupido velo. Continua, Laura.
Venga, us porto també Ballad from the Tibet. És una pel·lícula xina, vale? És una road movie amb un transfons que parla de la discapacitat. Vale? Està basada en fets reals i persones reals i explica la història d'un grup de nens tibetans que s'embarquen en una odissea per diversos motius. Vale? Primer està el Tumten, que només compta amb la visió parcial d'un ull, però vol veure món abans de quedar-se sec del tot. Després tenim a la Droma, que és una noia teixidora cega que vol demostrar-li a la seva àvia que pot fer quelcom més que teixir. Així, doncs, s'enrola en aquest viatge amb la intenció de participar en un programa de televisió de joves cantants. Després tenim el Sonam, que és un massatgista sec que està cansat i troba la seva feina avorrida, llavors pues, se vol anar a aventures també. I després, acompanyant el Tumten, la Droma i el Sonam, està el Kalsang, que també és sec i és el petitet de la colla que el segueix simplement perquè, mira, perquè el segueix, perquè és el petitet, no? Llavors, bueno, amb l'ajuda d'una família nòmada, amb una flota de motoristes, amb un productor de televisió, doncs aquest quartet de nens discapacitats perquè no hi veuen, doncs es dirigeix a la metròpoli de Shenzhen per així donar-se a conèixer com a grup cantant a la tele.
Per mi aquesta pel·lícula ja té un problema, que a mi em costa una barbaritat quedar-me amb els noms i associar-los amb una cara. Amb la qual ja has dit tants noms i tantes cares que jo ja no sabria de qui parlo.
Que són quatre només, quatre nens.
Ja, però per mi és molt.
Mira, el tràiler ja veuràs com te quedes.
Ballad from Tibet.
Ballad from Tibet, sí.
Però, vale, road movie amb un trasfons que parla de la discapacitat, però té un to humorístic o no?
Sí, és així, tendreta.
Vale, vale.
No és un dramón, no és un dramón. Es para todos los públicos.
Venga, va.
Venga, tindrem també Conociendo a Astrid, que és una pel·lícula sueca. És un biopic sobre l'escriptora Astrid Lindgren, us sona? Vale, és la creadora de Pipi Calzas Largas, aquesta si us sona, no?
Sí.
Bueno, pues perquè la Pipi Calzas Largas va ser un fenomen mundial per diverses generacions de grans apetits, no? No sé, jo la conec, la Mònica també, el Ricard també, i segur que molts oients han vist la Pipi, no? Doncs el film mostra la vida de l'autora d'una forma una mica preciosista, així, quan es va quedar embarassada i no sabia si renunciar al seu fill o no. Finalment no ho va fer i va mirar de conciliar, no? Això que està tan de moda avui en dia. Llavors, bueno, ha rebut molt bona crítica i està molt ben ambientada tant el personatge com l'època en la que va viure i, bueno, jo crec que és la meva recomanació de la setmana, imagineu-lo que us dic. Una pel·li sueca, Conociendo a Astrid. Sí, és un biopic.
Si estiguéssim 40 anys enrere, si parléssim d'una pel·li sueca, parlaríem d'Alfredo Landa i...
No, les sueques sortien a les pel·lícules, però no era cinema suec, exactament.
No, no era cinema suec, no.
Per mi, fa uns anys, cinema suec seguia ser Ingmar Bergman.
Parlo de 40 anys. Si tu no havies ni nascut.
Ja, però jo he vist pel·lis, blanco i negro...
Però ells més enrere que 40 anys, però quina edat et penses que tenim?
Ja, és veritat.
Ja, diu, ja.
Home.
Ha sonat condescendent aquest ja.
O sigui, en tenim 40, que no passa... Bueno, en tenim, parlo per mi.
Alguns.
Va, vinga.
Seguim. Tenim també Les Invisibles, que és una pel·lícula francesa. És una comèdia d'estil Full Monty, però a la francesa i amb dones. Oh. No? Explica com, arrel d'una decisió de l'Ajuntament, un centre d'acollida per a dones sense llar fixa, vull dir, és tancat. No? Llavors, les treballadores socials d'aquest centre només els hi queden 3 mesos per rehabilitar les dones que hi ha abans que es trobin al carrer. No? Llavors, a partir d'aquest moment, tot està permès. Falsificacions, estafes, ús de contactes, mentides... Vull dir, és un xou.
Vale, aquesta
xou.
És la meva, no?
Bueno,
la cartellera,
a veure,
o no?
Té un rerefons de crítica social,
bueno,
també,
que sí que ja em va bé.
Però, sí, pot estar bé, perquè mostra unes capes de la societat que són invisibles.
No.
Ay, que me digas que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón.
Sí, saps el que deia abans la Mònica? Saps el que deia abans la Laura de poder parlar de la crítica d'una pel·li mirant el cartell?
Sí.
Doncs tu imagina't, segons la música que metria, sabem com va la cartellera, eh? No?
Sí, ara us porto les estrenes Made in Spain.
Vinga, va.
Vinga,
tindrem Ai, mi madre, una pel·lícula que explica com una jove soltera, en morir la seva mare, doncs torna al poble d'Andalusia on s'ha criat i del qual va fugir sent un adolescent. Llavors, un cop allí, llegint el testament, se n'adona de que per poder accedir a l'herència haurà de casar-se, quedar-se embarassada i tot això en un mes. Així comença la història de la Maria, una dona que ronda els 40 i que no està molt per la labor de seguir les indicacions de la seva difunta mare. Mm. Ai, mi madre, es diu.
Ai,
i
mi
podem
mare.
Tornar
però
a veure...
Però això és de riure o no?
Sí, és com dit, no, sí.
Algú conegut?
Home, la Terele postmortem.
Terele Pave.
La allí.
I Secunda la Rosa.
Secunda la Rosa, correcte, també.
Val.
Sí, sí. Després tindrem una altra estrena de comèdia que es diu Què te juegas, ¿vale? Us explico. Surt la Maya Salamanca, surt la Leticia Dolera, surt el Roberto Rey. Llavors, el Roberto i la Daniela són dos germans pijos que viuen en un món de riquesa i glamour gràcies a l'empresa de vaixells que van heredar del seu pare. Els dos comparteixen la direcció de l'empresa, tot i que tenen actituds oposades en la vida. La Daniela és minuciosa i perfeccionista i el Roberto, en canvi, és un geni visionari que odia la meticulositat de la seva germana. No obstant això, trobaran un punt en comú. S'enamoraran de la mateixa dona, que és la Leticia Dolera, que és una monologuista a qui el Roberto contracta perquè sedueixi a la Daniela. I així torna a ser la seva germana tan divertida com abans de prendre el control de l'empresa que els dos regenten.
Mare de Déu, quin embolic.
No, home, no.
És una comèdia d'enredo?
No, sí. Comèdia romàntica. No. Sí, bueno. Sí, pot ser d'enredo també, sí, sí.
Bueno.
Sí, i per últim tindrem Boy, que és una altra comèdia, però és aquesta, una comèdia negra amb plans molt curts, tant de durada com d'enquadrament, vale?
Boy a mi llatina, eh?
Sí, sí, sí. És el nom del noi.
Vale? I amb B alta.
Correcte. Explica la història del Boy, que és un jove que s'inicia en l'activitat de xofer privat. Llavors, mentre espera amb nervis que la seva parella prengui una decisió sobre un tema que els hi pot canviar la vida, ella haurà d'acompanyar els seus primers clients, en Michael i el Gordon, que són dos empresaris d'origen asiàtic que han vingut a Barcelona amb l'objectiu de tancar en menys de 48 hores un acord de vital importància. Vale? Màfia, persecucions, converses de cotxe, acció i ingredients amb reminiscències una mica tarantinesques.
Ah.
Ja el cartell ho és, una mica, ara que ho dius, ara que parlàvem de cartell.
Estàs mirant
sí,
el cartell.
Sí, però no us creu moltes expectatives. No.
Oh!
Ai, ho he de dir, també.
Baixa en el suflé.
Sí, també ho he de dir. A veure, hi ha setmanes amb cartelleres més bones i menys bones. Hauria de mirar a veure quan fan la festa del cine, perquè segur que no deu estar al caure.
Deu estar al caure, sí. Molt bé.
Que dolenta i sarcàstica soc.
Les estrenes d'avui, que ja les tenim sobre la taula, i ara... Anem a la banda sonora.
Ja està, ja s'han acabat.
Ja està, ja està.
Ah, carai, pensava que teníem més estrenes. Bé, doncs anem. Pareu màquines, senyores i senyors, perquè a veure, Laura González, de quina banda sonora, de quina pel·lícula forma part aquesta cançó? Baby, it's time that you faced it. I always get my...
Tinc una pregunta.
Ui,
és la Michelle Pfeiffer la que cante?
No. Et podria dir qui és la que cante, potser et dono una pista.
A veure.
O no.
És Madonna.
Baby, it's time, so I waste it and chatter. Let's settle. Home,
no veig, no
Evita, veig. Evita no és perquè cantava en castellà.
No, Evita no és.
No...
I no sé quina de més... Sí, la algo de la rubia vive arriba o alguna cosa així.
No sé, a veure...
O la vecina rubia. Mi vecina rubia vive arriba.
És una forma part d'una escena mítica de la pel·lícula. No és la cançó principal, però és una escena que ha passat una mica a la història.
Ui, estem molt perduts, eh?
I us veig perduts completament.
Sí.
Jo...
La tentació vive arriba.
Fem una aposta, va. Una... Todo al rojo, Laura, va.
Jo dic que és de a veure, espera. O final dels 80 o principi dels 90.
Això està
home,
bé.
Pues
vas
sí,
bé.
Claro.
És del 90.
Mira.
És del 90. I no és In Bed With Madonna ni...
No. No. Va, com us veig perduts, vaig a posar ordre. O vols fer què? Te vols jugar?
No, fica ordre.
No, tira, que no tenim ni idea avui.
Ai, doncs aquesta cançó és Sooner or Later, que la canta Madonna, a la pel·lícula Dick Tracy, pel·lícula de l'any 1990, senyors i senyors, dirigida, produïda, interpretada per Warren Beatty.
Sí.
Que Warren Beatty fa demà. 82 anys.
Oh. Wow!
Sí.
Però la Madonna surt actuant allí, a part de cantant? Sí.
Sí.
No li van donar cap Òscar, com a la Lady Gaga, no?
No. Diria que no, eh? No tinc la informació ara mateix sobre la taula, però
Dick Tracy.
Diria que no.
Bueno, però va
mira, va guanyar... Una... Mira, ara sí. Diré. Va guanyar Dick Tracy, de l'any 90, va guanyar Òscar a millor disseny de producció, millor maquillatge i millor cançó original per aquesta.
Jo sé que va tenir una campanya de màrqueting potent, eh?
Va estar nominat, en aquest cas, com a actor de la pel·lícula, Al Pacino, com a actor de repartiment, però no se'l van dur.
Bé. Molt bé, Laura, vas al cine?
No.
No, vale.
Oh, ja segur, no hi ha cap possibilitat? No s'obre cap escletxa de...
No.
No.
Si vaig anir a veure Dolor i Glòria, o tornaré a veure Roma.
Tornaré a veure Roma.
A veure si us
Venga,
mou més.
Fins aquí l'espai de cine d'avui. Gràcies.
Bona Laura, bon cap de setmana.
Adéu. Ricard, per tu també bon cap de setmana. Molt tu aniràs al cine?
Jo crec que no.
No?
No crec, no crec.
Dumbo?
No. Jo aquests remakes i aquestes
amb
coses,
fans,
no. És més, no em sé ni la història original, o sigui, imagina't.
Doncs mira l'original.
Sí, això també tens raó.
Vinga, doncs...
Va, deixa'm amb aquest tema, que no el coneixia.
Dilluns parlem, que vagi
bé. Bon cap de setmana.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols fer oferta un bon regal? Pensa en Mario Joyers. Disposem d'una gran selecció de tot tipus de joieria i en rellotges, marques de prestigi com Seiko, Casio, Citizen i Viceroy. Atenció professional i personal amb taller propi. Mario Joyers, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer número 6. Telèfon 973 24 20 43.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973 28 95 20.
Soy Charol Oriente. Por experiencia os digo que el tratamiento de belleza de base es el agua. Un agua sin cal y sin cloro como la tratada por Olimpia Plus. La cal reseca. El cloro arrastra el manto graso de la piel y el cabello. No más sequedad, picores y rojeces después de la ducha con Olimpia Plus. Aprovecha la oferta 45 aniversario. Olimpia con un 20% de descuento. Y la instalación estándar gratis. Hoy en exclusiva para 20 oyentes. 900-208-208 corsa.es.
Apa, que sí, com sempre dic, ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Hem parlat de força coses, però ara ve la rematada final a l'Espai Groc i, com sempre, estem ben acompanyats. Està amb nosaltres la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Des del Teatre de la Llotja i del Teatre de l'Escorxador, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, Antònia, que pràcticament porteu ja una setmana amb el nou servei sistema de préstec. Bueno, llevat de cosetes, que sempre n'hi ha, perquè això és així, crec que està funcionant bé.
Sí, la veritat és que estem molt contents, perquè, a més, la gent també ho ha agafat molt bé, tothom li agrada el funcionament, perquè és un funcionament molt senzill. El que passa que, com dius tu, estem en aquest procés d'adaptació, perquè ens surten moltes incidències, que ja les anem detectant, i la veritat és que quan arreglem una, s'arreglen moltes de cop. Però, estem en tot aquest procés. Esperem que ja passat Setmana Santa ja el tinguem en ple funcionament, i ja que ja no tinguem tantes incidències com fins ara.
Clar, hores d'ara, ara això només és un exemple. Jo puc venir a la biblioteca, agafar un llibre, he de portar el meu carnet físicament...
Exacte.
I me puc fer un autoprèstec.
Sí, sí.
Autoprèstec vull dir que sí. Jo mateix me gestionaré...
I a més, les màquines que tenen són molt intuïtives, funcionen a més d'una manera molt fàcil. Tu poses el teu carnet, et llegeix, t'identifica i poses els documents. I automàticament ja te'ls identifica tots, imprimeixes el rebut, si vols, per sàpiga el dia que els has tornat i els que t'has agafat en préstec, i tan senzill com això.
I el retorn igual o més fàcil encara?
El retorn estem encara en procés d'implementar-ho. Hi haurà una prestatgeria a l'entrada de la biblioteca, que ja la tenim, el que passa que en aquest moment encara està deshabilitada, que tu simplement entraràs i deixaràs els documents a la prestatgeria i t'oblides. També està previst que tindrem una bústia de retorns també intel·ligent, que estarà situada just a la façana que dona el governador Montcada, que ens l'estan instal·lant, que també serà una bústia que tu podràs retornar a les 24 hores del dia, traurà el rebut i tot.
Doncs tot això, perquè escolteu, anem aneu a la biblioteca i pugueu agafar llibres sense ja... Dius, és que hi ha molta cua, és que a vegades no sé... Doncs mira, t'ho fiquen fàcil, tornar-ho fàcil. Bueno, de fet, tornar-ho fàcil ja ho teníem ara, sí. Que teníem una bústia a les 24 hores per tornar els llibres. El que passa és que ara la màquina, més o més, els farà... Serà automàtic. El moment que ho posis quedarà retornat.
Exacte, que fins ara no, les persones ho depositaven i nosaltres, sí, quan obríem la biblioteca, fèiem el retorn. En aquest moment, al moment que es retorna, ja queda, al moment que es posa la bústia, queda retornat.
Doncs tot això, com us dic, si teniu temps, sempre és més còmode, vas a la biblioteca, t'agafes el llibre i et quedes a llegir allí, però si no, doncs a vegades te l'has d'endur. I a més de tot això, que ja us dic, que això li ve de 3 setmanes, perquè ho faran ràpid, ja està funcionant, però li ve de 3 setmanes que s'acabi d'afinar, seguim amb les activitats a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia. Què ens expliques? Què tenim?
Mira, per la setmana que ve tenim una nova tertúlia literària d'aquest cicle que fem els 10D, que és amb escriptors lleidatans, que són aquestes tertúlies en les quals demanem a un escriptor o escriptora que ens faci una recomanació de les 10 obres que d'alguna forma l'han marcat la seva biografia lectora. Aquelles obres que al moment que les va llegir van ser importants per alguna raó. En aquest cas tenim Núria Casado, que és escriptora, és professora de la Universitat i a més és actriu, i ens presentarà no només les obres que ella ha triat, sinó que juntament amb Anna Sáez parlaran de la seva obra literària que és pràcticament, o la majoria, d'obra teatral, la qual cosa també ens permet conèixer un gènere diferent del que habitualment tenim.
Sí. Molt bé, a més aquesta setmana hi ha la Una Hora del Conte. Però és especial, aquesta.
És especial. Fem l'Hora del Conte, que n'han dit la mega festa, que serà la sala d'actes, i serà una Hora del Conte que anirà a càrrec de José Nofre, que és la bibliotecària responsable de l'àrea infantil i juvenil, acompanyada de la Marta, que és la Megabook. I la Megabook és una alumna de l'aula de teatre que ha estat fent pràctiques a la biblioteca durant tot aquest hivern, fent contes a la biblioteca i fent recomanacions literàries, i ara amb la José hem preparat una sessió especial al voltant de la Lluna, i faran aquesta Hora del Conte a la sala d'actes. A més, hi haurà d'alguna manera la presentació d'aquest planeta, que és d'on ve la Megabook, aquest planeta amb problemes de lectura, que ella ens explicarà, i que d'alguna forma, a més, la Megabook, ella s'acomiadarà dels nens de la biblioteca, però ja els recomanarà per l'any que ve a la nova persona que vingui d'aquest planeta.
Clar, anava a dir que com ha passat el temps, eh?
Sí, va començar, que semblava... va començar el mes d'octubre i ja estem acabant.
Pel que dius, és una experiència que voleu repetir.
Sí, la veritat és que si trobem alumnes de l'aula de teatre que tinguin ganes, nosaltres ens ha agradat molt l'experiència, em consta que ella també ha estat molt contenta, que ha après moltíssim i que per nosaltres el més important és que si venen a fer pràctiques que realment els hi siguin útils, clar, que d'alguna forma marxin amb una bona maleta d'experiències sota el braç, vull dir, i clar, cada setmana he pogut fer Hora del Conte, amb la qual cosa aquesta interacció directa amb els usuaris, amb els nens, com a experiència personal, diu que li ha anat molt bé.
Molt bé. I evidentment estem a menys d'un mes vista de Sant Jordi, tenim una presentació de llibre també aquesta setmana que
exacte,
ve, no?
Exacte, a més la presentació d'un llibre que ens fa especial il·lusió perquè és una escriptora lleidatana, molt usuària i, bueno, una persona que assisteix a moltes de les activitats que fem a la biblioteca, que és Maria Alba Revés, i presenta el llibre Elogi del 3, editat per Pagès Editors, el dijous dia 4 d'abril a les 6:30 de la tarda.
Molt bé. I una exposició que segueix en marxa?
Tenim encara durant aquest mes de març i després abril.
De març perquè li queden dos dies.
Sí, però això és que ara...
Estem fent comptes ja... Exacte. No, però l'abril és dilluns, eh?
Exacte. La Biennal d'Art Contemporani Català, que la tindrem fins al dia 30 d'abril.
30 d'abril, que també sembla llunyíssim, però penseu que entremig hi ha la Setmana Santa, Sant Jordi, les eleccions, les generals, vull dir que passarà volant amb el mes d'abril. En fi, moltes coses a la biblioteca, com sempre. Gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you
alive. Just like animals, animals, like animals. Ja me'l canvieu, la sintonia per a... de sempre de l'Espai Groc per aquestes. En fi, que seguim avançant. Anem cap al Caixa Fòrum, on tenim esperant des de dos quarts a la Maribel Tost. Bueno, ho he dit així, Marta.
Com tots, la com Marta tots els que estem en aquest estudi. Ui, que veure, pobre, si ha arribat abans que tot.
La tinc al davant. Maribel, escolta, el Caixa Fòrum, vosaltres seguiu en marxa amb l'exposició. Escolta, quines sensacions esteu tenint o quines respostes esteu tenint de l'exposició?
Molt bones, molt positives i, francament, doncs estem molt contents de les percepcions que el públic visitant doncs ens transmet, no? I sobretot doncs els nens i nenes que cada dia venen doncs amb la seva escola i fan una visita guiada a l'exposició i llavors repeteixen doncs el cap de setmana o a les tardes doncs amb els seus pares, amb els seus familiars, no? Aquesta és l'essència de tot plegat.
A més, l'exposició que teniu ara en marxa, que recordem que és la de Cinema i Emocions, que està fins al juliol, s'escau potser més que d'altres a fer una visita amb família.
Així és. I per això...
D'altres exposicions, que són magnífiques igual, però de vegades són per un públic més adult, per entendre'ns.
Així és, i per això ho hem previst doncs acuradament doncs en el programa doncs d'activitats paral·leles doncs de l'exposició, i amb la peculiaritat que les visites guiades adreçades doncs al públic familiar inclouen doncs edats de nens i nenes molt petits, no? Nens i nenes a partir doncs de 5 anys. Mira, ja poden fer doncs la visita guiada a l'exposició.
Marta, ens entren, eh? Els nostres ja entren.
Apuntado.
Molt bé, escolta, parlant de visites a l'exposició del Caixa Fòrum de Cinema i Emocions, ja sabeu que la podeu fer lliure i gratuïtament a l'hora que vulgueu, sempre que estigui obert al Caixa Fòrum, però que a més disposen de les visites guiades, aquelles en les que t'acaben d'explicar cosetes que potser a simple vista no es veuen. Dissabte teniu l'habitual.
L'habitual, la visita guiada adreçada al públic general. Parlàvem del públic familiar, però aquesta és la del públic general, que és la que oferim cada dissabte a 6:45 del vespre, i aquest diumenge, l'últim diumenge doncs, del mes de març, a les 12 del migdia, oferim una visita en castellà, també adreçada al públic general, adreçada doncs a tota la gent doncs de Lleida, per descomptat, i tots aquelles persones doncs que visiten la ciutat i que siguin doncs de la resta de l'estat espanyol.
És que al final ens fem un fart de dir que volem ser una mica d'un pol turístic, que volem que la gent vingui a visitar Lleida, que vinguin a veure el Turó de la Seu Vella i d'altres històries que tenim a la ciutat, però a vegades ens costa canviar el xip i pensar que no hi ha gent de fora de Lleida visitant Lleida. I això jo crec que és una cosa que va creixent i que ens hi hem d'acostumar.
Sí, sí, així és. I des de Caixa Fòrum Lleida cada dia...
Que és molt bo,
doncs,
això.
Ho percebem més, que hi ha molts visitants doncs, de fora de Catalunya doncs, que visiten la ciutat de Lleida, i és per això que aquest diumenge doncs, a les 12 oferim doncs, una visita guiada a l'exposició en castellà.
Molt bé. Escolta, la meitat de la setmana, el dimecres vinent, segueix el cicle de conferències que porten com a eix conductor el Rèquiem.
El Rèquiem, així és, doncs cada dimecres. Vam començar doncs a mitjans de març, i aquest primer dimecres doncs d'abril, el dia 3 d'abril, dedicarem doncs la mirada al Rèquiem doncs de Verdi. I en aquest cas doncs tenim doncs una gran comunicadora, que és Eva Sandoval. Ella és musicòloga i periodista de Ràdio Nacional d'Espanya, concretament doncs és conductora doncs de diversos programes doncs de música clàssica, que d'alguna manera doncs ens desvetllarà doncs els secrets doncs d'aquesta obra doncs universal, no? Em presentarà doncs el seu context, el seu significat, i analitzarà doncs també doncs el seu llenguatge, no? És a dir, posarà doncs de ple doncs el focus en el Rèquiem doncs de Verdi.
Puri, escolta, el Rèquiem és en si un gènere, no?
Sí, senyor. M'agrada la pregunta. El Rèquiem, bé, què ve a ser? És una missa de difunts. Per què es diu Rèquiem? Això ho he buscat perquè sabia que m'ho preguntaries i abans que m'ho preguntis. Dius, perquè comença amb aquest nom. Comença amb el nom de Rèquiem Eternam Dona Eis Domine.
Això vol dir... Descansa en pau, no?
Exactament. Dona, senyor, el descans etern.
Encara hem fet llatí aquí.
Home, jo també, però no me'n recordo de gran cosa.
Aleshores, és una missa de difunts, i en aquest cas, doncs, hi ha hagut molts compositors que han estat atrets per aquest tipus de litúrgia, pel seu dramatisme, i a tal fi que s'ha constituït en un gènere en si mateix, hi ha hagut molts compositors. Mm-hmm.
Molt bé.
I de fet, l'obra el Rèquiem de Verdi, que analitzarem aquest proper dimecres doncs, a Caixa Fòrum Lleida, doncs, posa doncs, de relleu doncs, aquest dramatisme d'una doncs, forma doncs, excepcional.
Sí. Hi ha diferents estils dins del Rèquiem, uh-huh. i ara també ho comentarem, perquè estem propers a la Setmana Santa, sí. i per tant és una temàtica que ens motiva a tots.
Tinc uns quants aquí, Puri, jo el poso a l'atzar i no et dic quin és. L'identifiques o no?
Home, complicat, oi? Ah.
No, és el de Fauré.
El de Fauré. El de Fauré.
Fauré. Parlem de Rèquiem al Caixa Fòrum, perquè aquest dimecres fan... És la darrera cita de...
No, penúltima. És la penúltima, perquè el dia 10 d'abril sí que serà l'última cita i sí que dedicarem, doncs, posarem la mirada, l'accent, en el Rèquiem de Fauré.
Molt bé. I parlem de Rèquiem també perquè Puri a l'auditori, la setmana vinent teniu una cita també, doncs justament sí. amb aquest.
Tenim una producció molt gran, sinfònico-coral, és el Rèquiem de Fauré, precisament, i també el Rèquiem de Rutter, que tot seguit n'hi parlarem dels mm-hmm. dos, que serà el diumenge a les 7 de la tarda.
Espera, que donem la benvinguda al Xavier Puig, que és el director de l'Orquestra Sinfònica del Vallès i també director del Cor de l'Auditori. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu sí que l'havies identificat?
Sí, clar. L'estem treballant des de fa ja uns mesos.
Molt bé. Escolta, la setmana vinent, quin dia esteu a l'auditori?
És el dia...
El diumenge,
El dia 7 d'abril.
Molt bé.
Exacte.
Què escoltarem?
Doncs escoltarem dos requems, no un, sinó dos, pel mateix preu, i són dos requems que són, en realitat, molt parents. Són molt distants en el temps, perquè el requem de Fauré, doncs, és de... des del 1880 aproximadament, i en canvi el de John Rutter és un compositor encara viu, un requiem actual, però en canvi estan molt emparentats. El mateix John Rutter va sempre manifestar que el seu requiem era fill del de Fauré, i de fet doncs, el requiem de Fauré va tenir molts seguidors, des de Durufle, fins i tot podíem parlar del nostre estimat Albert Guinovart, també va confessar que el seu requiem estava inspirat en el requiem de Fauré. O sigui que va marcar una mica un punt d'inflexió en com posar música en aquesta missa de Rèquiem, perquè fins al segle XVIII, diguem-ne, tots els compositors s'havien cenyit a l'estructura clàssica amb el text litúrgic estricte del Rèquiem, els Rèquiems de Mozart, tots els que coneixem, i a partir del segle XIX doncs, els compositors comencen a posar-hi una mica de creativitat i a variar a la seva voluntat el text i l'estructura. I Fauré és un dels que doncs, incorpora alguns números com el Pia Jesu o com l'Imperadisum, que eren textos que no estaven adscrits a la litúrgia de la missa de difunts, i en canvi ell els incorpora sempre amb la voluntat de donar-li aquest caràcter més esperançador, aquest caràcter més lluminós i més consolador, que ell sempre va manifestar que no veia la mort com un drama dolorós, sinó com un feliç alliberament, deia Fauré.
Caramba, i com ho transmeten amb la música.
Sí, sí, sí.
És un requiem que és molt, molt pacífic. De fet, un dels elements, per exemple, que ell va decidir treure va ser el Dies Irae. El Dies Irae, que és el moment del judici final, que sempre és el moment més terrible. Ara penso en el requiem de Verdi, per exemple, uh-huh. que és un gran Dies Irae. Doncs ell va decidir treure'l justament això, perquè no volia donar-li un altre caràcter en el seu requiem. I per una altra banda, doncs, tenim el requiem de John Rutter. Ens agrada que la gent pugui escoltar obres conegudes, però també que la gent pugui descobrir obres noves. John Rutter és un compositor anglès que coralment doncs, ha estat molt, molt lloat i molt admirat. És una música molt fàcil d'escoltar, però en canvi molt, molt ben escrita i una música molt, molt intel·ligent. I per tant crec que en el mateix concert la gent podrà reconèixer el Rèquiem de Fauré, que segurament molta gent el coneix, i també descobrir-hi el Rèquiem de John Rutter, que és una música doncs, molt, molt amable i ha estat un gran descobriment.
Voldria remarcar que John Rutter va escriure una obra pel casament del príncep Guillem i la Catherine Middleton, no? És, per tant, un compositor molt, molt nostrat a Anglaterra.
Sí, molt especialment amb música de Nadal. té infinitat de Nadales. De fet, se li havia arribat a anomenar Mr. Christmas, jo recordo. Perquè realment a Anglaterra les seves Nadales es canten per tot arreu, i de fet el cor havíem fet, vam fer no fa massa el Gloria, el seu Gloria de John Rutter, aquest mes de novembre, si no recordo malament. I és una obra doncs, que s'ha fet en els concerts de Sant Esteve molt habitualment.
M'ha agradat aquesta tendència de treure-li foscor, de treure-li tristesa a l'assumpte, per entendre'ns.
A l'assumpte.
Ho dic perquè, clar, la mort, almenys a la nostra cultura, sempre ens l'han vestit de tristesa, no? Sí. Tristesa, vestim de negre, quan surt a les pel·lícules sempre és de cara a la nit, amb poca llum. Vull dir que al final, si a sobre ho acompanyes amb una música doncs, trista, vaja, no sé, jo, els que queden vius potser s'esfonsen també.
Exacte. Llavors... Jo recordo que una de les frases de Forer era justament aquesta. Jo escric el Requiem per als vius, per als que queden vius, no per als que se'n van. I si alguna utilitat pot tenir la música, doncs és aquesta funció, diguem-ne, consoladora que li atribueix. Els músics sempre ens diuen doncs, que són coses que no serveixen per res, oi? Doncs en aquest cas, jo diria que justament és una de les utilitats que pot tenir la música, que és en aquest moment del traspàs doncs, de consolar els que es queden. Els que no hi són, doncs...
No ho sabem.
Xavier, jo no entenc la vida sense música, per exemple. En moments claus de la meva vida sempre tinc associada una música, que pot ser de qualsevol estil o de qualsevol tipus, però em costaria molt entendre la vida sense música, a mi, per exemple.
Sí, la paraula Requiem, que abans la traduïa a Puri, la paraula Requiem, que ara em sona com molt gruixuda, molt fosca, en realitat vol dir descansar. Vull dir que a vegades li hem atribuït, diguem-ne, un caràcter que en realitat semànticament tampoc no és que l'acompanyi.
Molt bé, doncs això serà diumenge de la setmana vinent. Ja us ho diem amb temps, perquè jo crec que, a més, avui parlant amb el Xavier Puig, que és el director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, doncs ens ha quedat clar que serà una nit interessant, màgica, a l'auditori. Busqueu a la web www.latemporadalleida.cat, allí podeu buscar les entrades, que fins i tot podeu triar els seients, allò que diuen, escolta, és que vull seure'm en un lloc concret, si no estan ocupats, evidentment, ho podreu triar.
www.latemporadalleida.cat. De tota manera, se sent i es veu bé des de tot arreu.
Sí, això claríssim. Això claríssim.
I s'escolta fantàstic. L'auditori que... Fem una gira de 6 concerts, diguem-ne, i segur que la millor acústica serà la de Lleida.
Veus. Escolta, Xavier, tu també ets el director del Cor de l'Auditori,
També, tant.
I dels cor... I el Palau de la Música també està de director.
I del Cor de Cambra, del Palau de la Música. Per primera vegada, jo crec que serà el primer concert que coincideix que els meus tres grups, diguem-ne, els quals hi dedico la vida professional, que és el Cor de Cambra del Palau, el Cor de Cambra de l'Auditori de Lleida i l'Orquestra Simfònica del Vallès, coincidirem a l'escenari. O sigui que fa molta il·lusió aquest concert.
Molt bé. Xavi, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu avui. Gràcies i que vagi tot molt bé diumenge.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.
A veure. Adéu.
Veieu per què em poso sempre tan pesat amb el tema de les visites guiades, amb què t'expliqui una persona que ja entén? Doncs justament per això. Jo és que després de parlar amb el Xavier, ja m'ho veig, i de les explicacions de la Púria, ja m'ho veig d'una altra manera, això.
Sí, et situes.
A veure, quan parlàvem de Requiem, sempre és una cosa tràgica, per entendre'ns, no? Doncs,
sí,
mira.
Però no. I a més, m'agradaria insistir en que després d'haver vingut al nostre concert se pot anar al Caixa Fòrum, no recordo el dia en què ho fareu.
Sí, el dia 10.
El dia 10 d'abril. I llavors dimecres. També es parlarà sobre aquest Requiem.
Correcte.
I per tant, la persona que assisteixi té una formació completa sobre el tema.
Just el que dèiem. Avui el Xavi ens ha fet 5 cèntims, el diumenge de la setmana vinent anem a l'auditori i l'escoltem, i el dia 10 d'abril anem al Caixa Fòrum, a qui ens ho acabin d'explicar, perquè al final, aviam, no es pot entendre
un programa completíssim.
Tot, eh? Sí. Molt bé, escolta, a Puri, a part de tot això, aquesta setmana, demà dissabte...
Demà tenim Fora de sèrie, ja en vam parlar la setmana passada, però ho tornem a recordar, que és un concert familiar, però no purament infantil, sinó que és per tota la família, mm-hmm. on poden gaudir adults, joves i nens. És un concert escenificat en què podem redescobrir les bandes sonores de la nostra vida vinculada amb la televisió. En aquest cas, doncs, es tracta d'una família de músics que estan al menjador de casa i el nen té el
comandament,
sí, a distància i va fent zapping per la televisió. I mitjançant aquest fil argumental, doncs, gaudirem d'un seguit de músiques que tots podem reconèixer i tots en gaudim.
Veus, quan jo era petit això no passava, no havia comandament i ja està. A més, es veia el que deien els pares, eh? Els pares apretaven el botó i s'ha acabat discussió, a part de que només hi havia tres canals.
O sigui, doncs que... Bola de Drac, Joc de Trons, Els Simpson, Els Popeyes, l'Arale, no? Bueno, tots aquests dibuixos o pel·lícules que ens han marcat o ens estan marcant a la nostra vida, no?
Home, a mi em sonen molts, eh?
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs on vam parlar la setmana passada, t'ho recordem avui, que això serà demà a l'Auditori, demà dissabte, i que el diumenge vinent, o sigui, el 7 d'abril és quan hi haurà els Requiems, eh? Però ja t'ho dic amb temps, la temporada Lleida.cat. Gràcies, Puri. Marta Salla, Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja. Vinga, va, digue'l tu, que sé que t'agrada, però digue'm el sencer, eh?
Sencer. Los bancos regalan sandwicheras y chorizos. La companyia és José i sus hermanas.
Home, però hi ha hagut molts anys, moltes promocions, que els bancs regalaven vaixelles i cassoles i històries, que ja m'explicaràs, tampoc ho entes mai, eh?
Precisament, és un títol molt subtil per explicar...
Home, sobretot l'última paraula, sí.
Sí. No, perquè no los regalan, los tienen.
Los tienen...
Perdó, m'ha sortit així. És un títol molt, molt... Com dèiem també a les classes de llatí, els noms són parlants, però aquest títol és parlant, i aquest títol és molt subtil per explicar una realitat molt gran, que és una herència, l'herència que tenen els joves d'avui dia de l'època de la dictadura franquista i de la transició. Com ho perceben, però a més les coses sempre es poden explicar de moltes maneres, això ja ho sabem. Però ells ho expliquen d'una manera molt divertida, però a la vegada molt crítica i molt, molt irònica i molt àcida, però és molt divertit. Això és avui divendres 29 a les 9 de la nit, a l'Escorxador, a la sala 1.
A la sala 1. Escolta, que et volia preguntar, com vas viure personalment el dimecres, el Dia Mundial del Teatre?
Pues amb molta feina.
Però vas tenir algun moment?
Sí, vaig tenir un moment perquè el meu iaio va fer 95 anys. Caram. I vaig tenir el moment d'anar...
El Dia del Teatre?
El Dia del Teatre, sí,
curiosament,
fa l'aniversari.
Curiosament,
eh? Cada any, el fa el mateix,
sí,
dia.
Sí, sí, cada any. Escolta, no, i a més el Dia del Teatre també no es mou, no?
No.
No és allò del tercer dimecres, no sé. És un dia concret, el dia 27.
Oh, jo també celebro un aniversari avui.
Ah, sí? Sí. Avui o...
Jo avui.
El teu?
No.
Ah,
39 anys de casada. Oh.
Enhorabona, enhorabona, per molts anys.
Que això és una cosa una mica estranya.
L'any vinent, als 40, ja es diu d'alguna manera, perquè jo això no ho sé.
Jo sàpigui, no.
A partir dels 25 crec que cada any té un nom.
No,
això,
i abans també. Ah, hi ha també? Les de paper, les de fusta.
Ah, sí? No en tinc ni idea.
Carai. No, bueno, però avui te toca sopar especial.
A veure què passa.
Aquí ho deixem, a la ràdio.
Aquí ho deixem, ara que no s'escolta ningú.
Ara que sí.
Escolta, no, et preguntava això del Dia Internacional del Teatre, que va ser aquest passat dia 27, uh-huh. perquè, i això ja ho hem avançat divendres passat, però a l'inici de los bancos regalen sandwicheras y chorizos d'avui de les 9, hi haurà la lectura del manifest una altra vegada per part del, que ara no recordo,
l'Aitana Giral,
que va estar aquí l'altre dia.
Aitana Giral, que va venir divendres, sí.
De Cametes Teatre.
Això
sí que me'n recordo.
Farà la lectura del missatge del Dia Mundial del Teatre 2019, que és del dramaturg cubà Carlos Celdrán.
Mm-hmm. Que, a més, tal qual l'ha creat, és tal qual
sí,
la
sí,
gent
l'escoltarà. Sí, hem respectat la versió original, evidentment perquè és en castellà,
La donarem al públic perquè puguin anar llegint mentre ella llegeix, perquè se'l guardin, perquè recordin aquest dia, i ella farà la lectura, doncs, això, abans de començar la funció, 5 minutets, una mica per commemorar aquest dia. Clar. Sempre ho intentem fer el dia que tenim funció de teatre més a prop del dia 27 de març.
Marta, escolta, les properes setmanes tens alguna cosa a destacar?
Moltes coses a destacar. Moltes. Tenim el Diàleg Infinit al Museu del Clima, que és un espectacle del col·lectiu Frit, que en parlarem la setmana que ve.
I el fareu al Museu del Clima.
A dalt al Museu del Clima.
I el Museu del Clima és un aspecte de la ciutat que em posa de mal humor, mira.
Pues precisament has de venir aquest dia.
Val.
Perquè descobriràs moltes coses.
No, em posa de mal humor.
Para bien y para mal.
Com el tenim?
Sí.
És una cosa que hauria d'estar acabadíssima, crec. Si som una ciutat smart del segle XXI, vaja, jo crec que és una cosa que hauria de tenir ja cua de visitants, però mira, la tenim
precisament com la tenim. En la línia d'aquest
discurs dia?
És el dia 6 d'abril, que la meva filla fa 7 anys, aquell dia farà 7 anys.
Vinga,
que
va, parint. Algun aniversari més?
El 6 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, el col·lectiu Frit, en parlarem la setmana vinent, con la Venia Ricard, portarem aquí el seu director, que és l'Arnau Millà.
És una formació resident de l'auditori.
Això. Sí. Els tindrem la setmana vinent, però aneu-vos guardant el dissabte 6 d'abril a dalt al Museu del Clima, amb una instal·lació performance que dure bastant perquè aprofiten la posta de sol, té diferents escenaris, hi haurà una barra de cervesa, de cerveses Matoll, no, que no fem propaganda. I diumenge 7 d'abril haureu de triar entre el Rèquiem o el Llibertí, que és aquest text clàssic. Aquesta vegada el van fer fa... Ui, vull buscar, no me'n recordo, fa 11 o 12 anys. A l'Escorxador, protagonitzat per Ramon Madaula. Aquesta vegada està protagonitzat per Àngels Gunyalons i Abel Folch.
Molt bé.
El 7 d'abril a les 7 de la tarda.
Molt bé, doncs triarem. Sí, la gràcia d'aquestes coses és poder triar al final,
Sí.
Que de vegades ens queixem de que no es fan coses, que jo ja sabeu que això és una cosa que no tolero, que es digui a Lleida, en fi. Sí. Molt bé, doncs força coses. Escolta, que arribem pràcticament a les dues. Hem parlat de coses interessants. Tenim la Setmana Santa propera, per tant, aprofiteu a anar a les instal·lacions del CaixaForum, de l'Auditori, dels teatres de Lleida, abans de Setmana Santa, després per Setmana Santa ens fem el descans i després hi tornem, Marta Salla, Puri Terrado, Maribel Tos, gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Bon dia a tots.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a les dues, escolta que estem a divendres, aprofita el que queda de divendres i el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després ja saps que passa rapidíssim. Nosaltres hi tornarem puntuals dilluns a les 12:20. Fins llavors. Passa-t'ho bé, apa. Salut, adeu.